Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
Benvinguts a l'informatiu setmanal de Ràdio Falset. Primer van ser Salvador Escoda per Convergència i Unió i després Jesús Torralba pel Partit dels Socialistes, els primers en anunciar la seva candidatura a l'Ajuntament de Falset. Mancava fins ara el tercer en discòrdia per completar els alcaldables de partits amb representació a l'actual consistori falsetà. Doncs bé, la incògnita es desvetlla i finalment serà Albert Compte, que ja va ser regidor en el seu dia, el cap de llista del grup Independents per Falset. A l'espera de fer-se públiques les llistes complertes i sense descartar alguna altra candidatura d'última hora, la partida sembla que ja està servida. Almenys els candidats amb opcions a l'alcaldia de Falset ja estan preparats. Escoltarem les primeres paraules d'Albert Compte com a candidat. Abans, però, el repàs als altres titulars de la setmana. Comencem! El conseller Josep Lluís Clevies presenta els 18 caps de llista de CiU per a les eleccions municipals del maig. Els va voler traslladar la importància dels comicis i es va mostrar esperançat d'aprofitar l'onada de bons resultats de les autonòmiques. La direcció del Parc Natural de Montsant es troba en situació de suspens. Així ho definia el president de la Junta Rectora, Ricard Passanau, després que fa uns dies Neus Miró, fins ara directora, s'hagi vist apartada del càrrec. Des de la Junta Rectora no entenen la decisió i creuen que és contraproduent. El Consell Comarcal del Priorat va acollir dilluns la presentació del projecte InnoBiomassa. Aquesta és una iniciativa que pretén promoure l'ús de la biomassa forestal com a energia neta i de futur, és a dir, com a font d'energia d'un model sostenible. El Centre Cultural i Recreatiu de Torroja del Priorat ha anunciat que aplaçarà la 34a edició dels Jocs Florals, que havia de celebrar-se durant el mes de maig. El motiu és purament econòmic, ja que no podran disposar dels diners necessaris per tirar endavant la convocatòria d'enguany. I en esports, el Falset vol trencar la ratxa de 4 partits consecutius perduts. No obstant, aquest cap de setmana podria certificar, fins i tot amb una derrota, la seva permanència matemàtica a la segona territorial. A banda d'això, repassarem els altres enfrontaments de la jornada amb participació d'equips comarcals. Albert Compte, ho anunciàvem a l'inici de l'informatiu, serà el cap de llista d'Independents per Falset a les properes eleccions municipals del mes de maig. Compte ja va ser regidor d'Independents la legislatura 2004-2007, ocupant la cartera de Serveis Municipals i Camins, i també va ser durant aquest temps conseller comarcal. Tot i que encara no ha entrat en detalls sobre quines seran les seves principals propostes, Compte sí assenyala algunes qüestions que han de trobar solució.
Pues els que portem arrossegant ja des de fa molt temps, tema de l'artesana, arregla la famosa llicència d'activitat, que creiem que no pot costar tant, després el tema del museu, el tema de l'escola de música, i obrir una miqueta més les portes de l'Ajuntament, que creiem que en 4 anys han quedat tancades. Hem estat parlant amb la gent del poble i veïns i hem vist que doncs, bueno, doncs és millor que hi haguin 3 llistes i que la gent tingui opció a triar el que vol realment a l'Ajuntament.
Albert Compte substitueix com a cap de llista d'Independents a l'exalcalde i actual cap de l'oposició a l'Ajuntament, Jaume Domènech, i parla així del que suposa ocupar el seu lloc.
Un paper dur, la veritat, però bueno, tant el grup com els regidors que teníem ara actualment van creure oportú que agafés el relleu. M'ho van proposar i crec que bueno, s'ha d'intentar, ho hem de provar.
Tret de canvis d'última hora, Independents per Falset es presentarà en principi fora del paraigua de cap partit polític. Recordem que fins ara estaven sota el d'Esquerra. Apuntem finalment que l'actual regidor a l'Ajuntament, César López, secundarà Compte en aquesta nova etapa del grup Independents. Josep Lluís Clevies, actual conseller de Benestar i Família, va presentar el passat dissabte a Falset els 18 caps de llista de CiU per a les eleccions municipals del maig. L'acte va tenir lloc al celler cooperatiu, on Clevies els va voler traslladar la importància que tenen aquestes eleccions.
La importància d'aquestes eleccions municipals, doncs de que la gent de Convergència i Unió doncs, traiem un bon resultat, per enfortir també, primer, la política en cada municipi, el servei de les persones, i per una altra, també, que Catalunya, que es troba en un moment de dificultat, doncs que també el conjunt d'administracions, i per tant també tota l'administració local, doncs amb la Generalitat de Catalunya fent pinya per defensar-nos, per aconseguir el pacte fiscal, que també significarà més recursos econòmics pels municipis, per les comarques de Catalunya.
Cleries es va mostrar optimista davant els propers comicis, esperançat que els bons resultats obtinguts les passades eleccions autonòmiques empenyin Ciu a liderar la major part dels ajuntaments comarcals. Amb tot, també va alertar que la feina que tindran per endavant no serà fàcil.
Bé, tots tenim una feina difícil en aquest moment i igual que la Generalitat ho tenim difícil, els ajuntaments també serà una missió complicada, però per això estem, la gent que creiem en la política com a servei a les persones, com a servei al país, doncs vol dir que en els moments difícils és quan cal arremangar-se i posar-s'hi. Per tant, també voldrem donar avui un missatge d'ànim a tots els equips de persones, d'homes i dones que es presenten a aquestes eleccions.
Entre els alcaldables de Ciu al Priorat, alguns repeteixen. És el cas, per exemple, de Josep Anton Robles a Cabassers, Núria Cribiller a la Morera, Jaume Montalvo al Lloar, Ramon Vila a Margalef, Joan Jaume Salvador al Molà o Cori Montlleó a Ulldemolins. Però també hi ha cares noves, la més significativa, la de Salvador Escoda a Falset. També s'estrenaran, entre altres, Josep Maria Tornés a Bellmunt, Josep Maria Espasa a Cornudella, Josep Rius al Marroig o Joaquim Perí a Torroja. Seguim parlant de política perquè Ramon Inglés va ser nomenat nou subdelegat del govern a Tarragona. Inglés pren el relleu de Teresa Pallarès, que va abandonar el càrrec després d'incorporar-se a la candidatura del PSC a l'Ajuntament de Reus. De fet, l'exdirector del Servei d'Ocupació de Catalunya a Tarragona, Ramon Inglés, va ser el primer nom sobre el que es va especular per substituir Pallarès. En el seu currículum, economista de formació, en destaca el fet d'haver assumit diferents càrrecs a les administracions estatal i autonòmica, la majoria dels quals relacionats amb l'ocupació i la formació ocupacional. Ha estat director provincial de l'INEM a Tarragona, ha format part de la gerència i la subdirecció general de coordinació territorial del SOC i també, com dèiem, el juliol de 2006 va ser nomenat director territorial del SOC a Tarragona, càrrec que va assumir fins al canvi de govern a l'executiu català. Tornem ara al Priorat. La direcció del Parc Natural de Montsant es troba en situació de suspens. Així ho definia el president de la Junta Rectora, Ricard Passanau, després que fa uns dies Neus Miró, fins ara directora, s'hagi vist apartada del càrrec per qüestions relatives al funcionament de l'administració pública. Segons Passanau, des de la Generalitat s'ha pres una decisió precipitada que no ha valorat les conseqüències immediates. El president de la Junta Rectora del Parc espera que tot se solucioni i que Neus Miró pugui recuperar la direcció del parc, ja que ha estat una peça important perquè el parc hagi esdevingut el que és avui. Escoltem Ricard Passanau.
El parc ja porta 7 anys funcionant sota la direcció de la Neus Miró i ningú ha tingut cap queixa i tothom està totalment d'acord amb que el parc ha tirat molt endavant, que ha fet un esforç molt gran durant tots aquests anys, que està capdavanter amb el tema dels parcs de Catalunya, perquè hem de treure la direcció en aquest moment. El que hem de fer és mantenir la direcció, perquè si una cosa funciona, no l'hem de pas de fer que canviï. No vol dir que potser podria tornar a funcionar, però no de la manera en què està funcionant. I crec que això tots estem d'acord en que la Neus Miró ha de continuar.
La Junta Rectora del Parc i també alcaldes dels municipis que aquesta barca estan movent fitxa perquè tot torni a ser com fins ara. Segons Passanau, el parc és un actiu importantíssim de la comarca i un canvi com el que s'ha decretat no s'entén i, a més, és contraproduent.
El parc és un element, jo crec que la gent ja se n'ha donat compte al cap d'aquest temps, que és un potencial que tenim molt fort per dintre de la comarca, i de traient de gent i de llocs de treball i de manteniment de la gent als pobles. Tot això està vist, i a més, des d'una vegada que vam fer una agenda 21, que això quedava claríssim com afectava tot el que era el parc a tots els pobles del voltant i, per tant, a la comarca. L'únic que pot passar aquí és que passa una cosa. Quan un ha creat un equip de gestió que ha funcionat i funciona i que pot continuar funcionant i de sobte amb aquest equip li talles el cap, doncs ja sabeu el que passa.
Vista la importància que donen des de la Junta Rectora del Parc a la continuïtat de Neus Miró, seguirem com evoluciona aquesta qüestió. Anem ara a un altre tema dels que avançàvem en titulars. El Consell Comarcal del Priorat va acollir dilluns la presentació del projecte InnoBiomassa. Aquesta és una iniciativa que pretén promoure l'ús de la biomassa forestal com a energia neta i de futur, és a dir, com a font d'energia d'un model sostenible. El projecte està promogut, entre altres, per l'Associació Catalana de Municipis i el Centre Tecnològic Forestal i compta amb la complicitat del Consorci Tres Comarques, que agrupa Ribera d'Ebre, Terra Alta i Priorat en el que respecta a la gestió de residus. Precisament, el conseller de Medi Ambient del Priorat, Joan Carles García, parlava dels beneficis que es poden derivar d'InnoBiomassa.
La implantació de la biomassa aquí al nostre territori és un tema que pot portar molts beneficis, és un tema que s'està treballant des del Centre Tecnològic i a través del consorci que presideix el Consorci de Residus de la Ribera, Terralta i Priorat, que presideix el president del Consell de la Ribera, ens van plantejar fer la presentació aquí al Priorat. No? Entenem que l'utilització de la biomassa com a energia és un tema innovador, és un tema necessari i és un tema de present i de futur. Entenem que això ens pot portar beneficis socials, beneficis econòmics, cobrir una sèrie de necessitats, com són la neteja dels boscos, com és l'ocupació de gent en aquesta tasca, com és la implantació d'una energia neta, renovable i que tenim aquí. No?
Per la seva part, el president del Consell de la Ribera i del Consorci Tres Comarques, Bernat Pellissa, parlava del paper que hauran de jugar les entitats públiques a l'hora de fer que aquest projecte funcioni.
Jo crec que amb la posada en funcionament d'aquest projecte, que veurà les potencialitats que tenim al nostre territori per a fer energia a través de la biomassa, serà només un punt de partida i que a partir de les possibilitats que estiran establertes quan se finalitzi aquest projecte, doncs haurem de donar una empenta, sobretot les entitats públiques, recolzar els petits empresaris del nostre territori i conscienciar la gent de que és una energia de futur, de que és una energia renovable i que realment no ens cal anar a buscar els recursos fora del nostre territori.
Durant la presentació del projecte es va donar a conèixer un estudi de disponibilitat de biomassa i avaluació de demanda energètica al Priorat i a la Ribera. Productors i experts es van reunir aquesta setmana a Escaladell en motiu del tast de finques i viles que organitza la DEOCO Priorat. Una quarantena de cellers van sotmetre els seus vins a un tast de segues, l'avaluació d'un panell de tast que codirigeixen el director científic del Parc Tecnològic del Vi, Joan Miquel Canals, i el professor de l'Escola d'Enologia de Falset i membre del panell de tast de la DEOCO Priorat, Toni Alcobé. L'objectiu de la trobada era sotmetre els principals vins de la collita 2009 a un tast de tipificació que busca caracteritzar la qualitat dels vins. Això suposa, segons la DEOCO Priorat, una prova d'autoconeixement per als cellers que s'hi presenten. A més, els diferents experts avaluen en quantitat i qualitat les característiques visuals, olfactives i gustatives dels vins. Tota aquesta informació, més enllà d'utilitzar-se en forma de puntuacions i qualificacions, s'utilitzarà amb l'objectiu d'identificar la singularitat dels vins elaborats a la DEOCO Priorat com a originaris i fidels a un territori, i comprovar que mantenen uns paràmetres de tipicitat i identifiquen els vins com a propis d'una terra i unes varietats determinades. D'altra banda, com a novetat d'aquesta edició, es van recollir mostres dels vins participants, que s'analitzaran químicament al Vitec. Els resultats serviran per ajudar a caracteritzar tots aquests vins. Seguim parlant de vi perquè el Departament d'Agricultura ha rebut 278 programes de promoció de productes vinícoles en els mercats de tercers països. En total s'han presentat 68 sol·licituds que engloben cellers, associacions, organitzacions professionals i denominacions d'origen. Els programes de promoció que s'han presentat són per a la internacionalització dels productes vinícoles catalans. Així, la majoria dels projectes presentats són per missions comercials, promocions o campanyes en el país de destinació o assistència a fires internacionals. En la campanya anterior, el nombre de sol·licituds presentades va ser inferior, concretament 60, i el nombre de programes 230. La inversió total que han presentat els cellers sol·licitants per a la promoció a tercers països és de gairebé 22 milions d'euros, mentre que en la convocatòria anterior va ser d'uns 20 milions d'euros. Pel que fa als ajuts, la convocatòria anterior es van situar al voltant dels 10 milions d'euros, mentre que enguany se situa al voltant dels 11 milions. I abans d'entrar en el bloc cultural, apuntem que el passat dissabte Benestar i Família va fer entrega de la medalla centenària a Teresa Miró. Teresa Miró, del Mar Roig i que actualment viu a la residència de Falset, arriba, i així se li reconeix, als seus 100 anys de vida. Felicitats, doncs, des de Ràdio Falset a la Teresa. El Centre Cultural i Recreatiu de Torroja del Priorat ha anunciat que aplaçarà la 34a edició dels Jocs Florals, que havia de celebrar-se durant el mes de maig. El motiu és purament econòmic, ja que no podran disposar dels diners necessaris per tirar endavant la convocatòria d'enguany. L'entitat disposa en els darrers temps d'un crèdit personal per poder avançar els diners a l'espera de l'arribada de subvencions, però aquesta solució ja no és viable. Escoltem Joaquim Perí, president del Centre Cultural i Recreatiu de Torroja.
Hem arribat a aquest punt. Resulta que enguany no sabem si hi haurà convocatòria, segurament que no, de la Generalitat, segurament que no. Hem fet una petició extra a la Generalitat, no sabem si ens la donaran. El Consell Comarcal, em sembla que serà el tercer any que no hi ha convocatòria, en 3 anys, que nosaltres ens donaven 3.000 euros cada any, ens n'han donat 1.000, que encara no els hem rebut, o sigui que han perdut, diríem, perquè hem continuat fent els Jocs Florals, han perdut 8.000 euros, o perdem 8.000 euros, això, una institució petita com a nostra, això ha arribat un moment que és, no ho podem suportar.
Joaquim Perí afirma que estan rebent moltes trucades d'escriptors que pregunten per què no s'ha publicat la convocatòria d'enguany. Per aquest motiu, entre altres, el Centre Cultural està fent gestions perquè, encara que fora de la data habitual, hi hagi Jocs Florals.
Si nosaltres durant aquest temps que hem començat a fer gestions, si durant aquest temps d'un parell de mesos, una cosa així, nosaltres trobem el finançament suficient per a tirar endavant els Jocs Florals, nosaltres ens sap molt greu perdre aquesta convocatòria dels 34 anys, perquè a vegades resulta que quan la perds o te'n deixes una, ja no es continuen segons com va, ja te refredes. Si, per això hem dit que és un aplaçament, perquè encara que no fos dintre de la data normal que el fem, i encara que l'haguéssim de fer el juliol o l'agost, nosaltres la intenció de la Junta és continuar fent els Jocs Florals. Però, clar, nosaltres el que no podem fer és amb els tres pilars que representen el sosteniment d'aquests Jocs Florals, que són Diputació, Generalitat i Consell Comarcal, si aquests tres ens en fallen, és que no podem fer res.
Com a dada significativa de les dificultats econòmiques amb les que s'ha trobat el Centre Cultural de Torroja del Priorat, destaquem que a febrer de 2011 van rebre la subvenció de la Generalitat corresponent als Jocs Florals de 2009. Avui dissabte a la 1 del migdia, és a dir, d'aquí a pocs minuts, al Celler del Marroig, organitzat pel mateix celler, el Centre Quim Soler i el Club del CEP, s'inaugura l'exposició de l'artista de Granollers, Sagi Tarbal. L'exposició consta de 15 obres realitzades en tècnica mixta sobre paper. Cal dir que durant la inauguració es durà a terme un recital de poesia d'Andreu Subirats. I abans dels esports, una informació relacionada amb aquesta casa, ja que hi ha hagut un canvi en la direcció de Ràdio Falset. Jordi Borja relleva en el càrrec el fins ara director, Albert Cots.
Els esports.
El repàs a l'actualitat esportiva amb el Jordi Perelló. Bon dia, Jordi, i endavant.
Hola, bon dia. Quarta derrota consecutiva del Falset Esportiu, la del passat cap de setmana, on els falsetans van perdre a casa front al Bonavista per 0-2. Amb aquesta nova derrota, el Falset Esportiu, però, manté el 9è lloc a la classificació i continuen amb 42 punts. Com dèiem, és la quarta derrota consecutiva dels falsetans, una ratxa que per a Gerard Font, l'entrenador del Falset Esportiu, es deu a dos motius.
Jo crec que s'ha ajuntat una mica tot, s'ha ajuntat una sèrie de baixes importants, sobretot del mig del camp en avant, i ha coincidit que hem jugat, bueno, que ens ha coincidit amb el Tourmalet, hem jugat contra el primer, contra el segon, contra el tercer i contra el quart. Bueno, contra el quart juguem aquesta setmana i, clar, hem afrontat els partits justos d'efectius.
I aquest cap de setmana el Falset Esportiu visita el terreny de l'Icomar, amb una jornada en què els falsetans podrien aconseguir matemàticament la salvació. No obstant, l'entrenador del Falset Esportiu, Gerard Font, diu que és qüestió de girar la truita.
La prioritat principal, no pensem ja tant en la salvació de la categoria com si en trencar esta dinàmica de cara a sumar el màxim de punts possibles, ja que podem quedar, no aspirar a estar entre els tres primers, però sí el més amunt possible. Anem en un camp que és el més petit de la categoria, un equip que està acostumat a jugar en aquell camp, però bueno, la prioritat d'esta setmana és intentar trencar aquesta dinàmica.
En aquest partit, tal com us diem, curiosament, es pot dir que el Falset Esportiu pot aconseguir l'objectiu d'inici de temporada, que era la permanència a la segona territorial. Anem a pams. 8 jornades manquen per acabar la temporada, o el que és el mateix, 18 punts en joc. El Falset Esportiu es troba hores d'ara al 9è lloc de la classificació amb 42 punts. Li porta 16 punts de avantatge a les Borges del Camp, que marca la zona de descens, al 14è lloc de la classificació amb 26 punts. Si els falsetans fan el mateix resultat que les Borges del Camp aquest cap de setmana, que rep a la Unió Astorga, o guanyen o empaten l'encontre d'aquesta tarda front l'Icomar, el Falset Esportiu haurà aconseguit l'objectiu d'inici de temporada, ja matemàticament, que és la permanència a la segona territorial. L'Icomar Falset Esportiu d'aquesta tarda donarà inici a les 5 de la tarda i a Tarragona. Parlem ara de la tercera territorial, de la Unió Esportiva Porrera, que no va poder aconseguir res de positiu el passat cap de setmana a la seva visita al terreny del líder, al Maspujols, on els porrerans van caure per 3-0. Una derrota que també aquí no varia res en la classificació, ja que el Porrera Unió Esportiva, malgrat la derrota, continua al 12è lloc de la classificació amb 29 punts i manca de 6 jornades per acabar el campionat. La Unió Esportiva Porrera rep demà diumenge i a les 5 de la tarda, a les 17 hores, i al seu camp municipal d'esports, a l'Alcover B, un equip que a hores d'ara es troba a la zona baixa de la classificació. El Porrera Alcover B començarà demà diumenge a les 5 de la tarda i al municipal de Porrera. Victòria per somiar. Així es pot catalogar la victòria a domicili del Pradell Futbol Sala per 1-3 a la pista del Camp Vicenç La Pineda el passat cap de setmana. Una victòria a domicili que manté, però, a l'equip pradellenc al penúltim lloc de la classificació. Ara, però, en 15 punts, a 6 punts dels llocs de salvació que ocupa l'Alforja B amb 21 punts, al 13è lloc de la preferent catalana. 8 partits li manquen al Pradell Futbol Sala per acabar la competició i els dos propers partits esdevenen claus per a poder mantenir la categoria. Un Pradell que jugarà els dos propers partits a casa, el primer avui dissabte a les 17:30 hores a 17:45 de la tarda i al pavelló d'esports de Falset, on els pradellencs reben aquesta tarda el Botarell. Una victòria del Pradell Futbol Sala podria fer retallar els 6 punts que es troba hores d'ara l'equip de la nostra comarca en la zona de permanència a la categoria. El Pradell Futbol Sala Botarell es jugarà, doncs, avui dissabte a 17:45 de la tarda i al pavelló d'esports de Falset. Hi ha notícies importants també amb el sí del Pradell Futbol Sala, ja que l'entrenador fins ara, Xavi Prous, ha deixat el càrrec al que és president, Joan Carles Amorós, que s'encarregarà de portar les regnes de l'equip en la faceta d'entrenador fins d'aquí fins a final de temporada. Parlem ara de la Copa Federació, dels nostres dos representants en aquesta Copa, el Futbol Club Capçanes i la Unió Esportiva Poboleda. I parlem, desgraciadament, de dos males notícies. La primera, la derrota i a domicili de la Unió Esportiva Poboleda, on perdia el passat dissabte a casa front al Tivissa per 1-4. El Poboleda, que continua sense puntuar en aquestes tres partits que es porten de competició i situa hores d'ara a l'11è lloc de la classificació. Avui dissabte, a les 17 hores, a les 5 de la tarda, la Unió Esportiva Poboleda visita la pista de l'Ampolla. Per la seva part, el Futbol Club Capçanes perdia també a casa el passat cap de setmana front al Masbi Reus per un clar 2-4 i situa hores d'ara al 7è lloc de la classificació en 3 punts. El Capçanes visita avui dissabte a les 5 de la tarda la pista del Vilaplana, el líder d'aquesta Copa Federació. I tanquem avui els esports parlant del Campionat de Catalunya Sub-23 de Judo, que va tenir lloc el passat cap de setmana al pavelló d'esports de Falset. Resultava el que respecta a les judoques del Club Judo Priorat, Daine Cordero i Erika Martínez, primera i tercera classificada respectivament en les seves respectives categories. Felicitats, doncs, a aquestes dos judoques del Club Judo Priorat. I amb judo avui acabem els esports a l'informatiu de Ràdio Falset. Ens retrobarem el proper cap de setmana, serà fins aleshores. Bon dia.
El temps.
Tot seguit i com sempre, la informació meteorològica ens arriba amb l'Enric Massip.
Acabem una setmana de tranquil·litat meteorològica absoluta en què han destacat sobretot les altes temperatures del dissabte passat i també del diumenge. Una situació que durant el curs de la setmana s'ha anat normalitzant en quant a temperatures i d'altra banda podem dir que l'estabilitat ha estat gairebé absoluta, llevat d'algunes petites pluges esporàdiques en principi de la setmana. Per aquest cap de setmana la situació es mostra gairebé idèntica, en tot cas tindrem més presència de núvols com a conseqüència d'una situació lleugerament de llevant que ens portarà, com dèiem, més nebulositat, un ambient més humit i unes temperatures que es mantindran dintre de la normalitat per l'època de l'any en què ens trobem. No s'esperen grans alteracions en quant a la situació meteorològica, llevat d'aquesta nebulositat, i entrarem a la setmana vinent amb una situació similar en principi, que es podrien estabilitzar així com vagi anant avançant la setmana. I en quant a efemèrides, hem de destacar que per aquestes dates una important invasió d'aire polar ens afectava aquí les nostres comarques, provocant també un règim de nevades que aquí l'observatori local van acumular 20 centímetres de gruix.
Ràdio Falset, l'informatiu setmanal.
I amb la previsió del temps posem, com és habitual, el punt final a l'informatiu d'avui. Podeu seguir l'actualitat a la nostra pàgina web radiofalset.fm. També ho podeu fer, com sempre, si ens retrobem amb les notícies comarcals a partir del dimarts amb els butlletins. No deixeu d'escoltar Ràdio Falset, tot seguit l'Hora del Vermut amb la Rosa Gairal i el Jordi Soldevila. Jo, l'Alfonso Reig, que us ha acompanyat fins ara, m'acomiado. Gràcies, com sempre, per la vostra atenció, que acabeu de passar un molt bon cap de setmana i fins aviat.